Avui, a Hola ELAC, parlarem de la James Walk, unes visites guiades per diferents aspectes de la història de l'Hospitalet, que organitza l'alumnat del centre Sant Ramon Nonat. Us oferirem una nova tertúlia d'Hola ELAC en què parlarem de l'ús del català als instituts. Assistirem al final de curs de la xarxa ELAC Escoles Sostenibles. Us presentarem un nou capítol de EOI ELAC Explorers en què us parlarem en anglès de l'antiga fàbrica Country Shed. A la secció Aula News sabrem com s'ha celebrat el mercat de cooperatives escolars. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dues alumnes de l'escola Lola Anglada ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. L'escola CEP Sant Ramon estudia la història local fent partíceps al seu alumnat. Ja fa alguns anys que organitza la James Walk, unes rutes pel patrimoni de la ciutat que preparen els estudiants i que obren a la ciutadania en general. Per saber més detalls sobre aquesta iniciativa, avui tenim amb nosaltres el professor Lluís Sala i a tres alumnes, l'Emma Escobar, la Dana Luque i el Ian Martínez. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Lluís, comencem explicant una miqueta què és això de la James Walk, per què es diuen així, i com van néixer i quan van néixer.
Doncs nosaltres, preparant un crèdit de síntesi que teníem similar, ens va arribar aquesta existència d'aquestes rutes, que es fan en honor a la Jane Jacobs, que era una activista americana-canadenca, que va lluitar molt, sobretot per reivindicar tot el que fos de proximitat a la ciutat de Nova York. No? Va fer moltíssimes manifestacions i moltes mobilitzacions. I llavors, després de la seva mort, es van constituir una associació per promoure una mica tot el que la gent Jacobs promovia i deia. Llavors s'organitzen passejades arreu del món i amb l'únic objectiu d'apropar i connectar tota la ciutadania d'un barri. No?
I llavors li vau posar aquest nom, aquesta iniciativa.
Exacte.
Que la fan els alumnes de quin curs?
De tercer d'ESO, la fan els alumnes de tercer d'ESO. Dintre de la matèria de projectes, tenim projectes globalitzats i cada trimestre un grup d'alumnes es dedica a organitzar-ne una James Walk per la comunitat escolar i per tothom que es vulgui apuntar.
Explica'm una mica en detall què significa això, no? Com comença el projecte, què és el que han de fer, com es materialitza la ruta...
Doncs, primer, l'objectiu fonamental és que ells siguin conscients d'on estan vivint, del mèrit que té la construcció d'una ciutat com l'Hospitalet, i que siguin conscients una mica del seu passat, del seu present, i que ells poden moderar una mica el seu futur. Llavors, primer coneixem la Jane Jacobs, analitzem una mica d'on venen ells, i la majoria se n'adonen que són fills de les diferents onades migratòries que han construït l'Hospitalet que tenim ara. I llavors, un cop ja estem una mica situats, ells proposen quin tema voldrien, quina és la temàtica de la passejada, i a partir d'aquí, i amb l'ajuda del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, doncs comencem a dissenyar-la, no? Busquem agents que ens puguin acompanyar en aquesta passejada, munten els guions, les visites, preparen tot el que hagin de preparar, i al final del trimestre doncs, la fem.
Quantes feu llavors cada curs?
És una per trimestre. Al final de cada trimestre en fem una.
I les últimes, explica'm així algunes de les que heu fet, aquestes últimes o d'altres cursos?
Doncs, bueno, vam començar una mica per conèixer els espais que havien aconseguit els veïns pel barri, no? Perquè vivim davant del Parc de la Marquesa i és un espai recuperat. I a partir d'aquí vam parlar de la Guerra Civil, de barraquisme, de festes populars, i ara les últimes hem fet sobre cinema, sobre els germans Puig i Gairalt, i ara estem preparant una sobre associacions de veïns.
Quina és la dificultat? Perquè segur que hi ha una dificultat, a l'hora de muntar aquestes passejades. És més buscar la informació? És més que l'alumnat aprengui a comunicar-se en públic?
El comunicar en públic ho tenim una mica dintre de l'ADN de l'escola. Potser el que ens costa una mica més és intentar entendre tots aquests textos i totes aquestes lectures que hem de fer per aprendre una mica, perquè estem aprenent tots. Jo també n'estic aprenent a cada passejada. Llavors, el fet d'agafar llibres del centre d'estudis, entendre'ls, pair-los i sintetitzar-los, potser això és el que ens està costant més.
Perquè en aquestes passejades, com ho feu? Aneu parant en diferents llocs, llavors allà s'explica una part...
Clar, o sigui, la idea és que primer fem com un buidatge de tot el que ens agradaria veure, intentem fer una ruta que duri una hora i pico, i fem assajos de la ruta, llavors quan la tenim dissenyada amb aquests punts en concret que hem de parar, doncs llavors busquem persones que ens acompanyin. Llavors ells es preparen una introducció, una entradeta, i després presenten o introdueixen a la persona que ens farà una explicació una mica més extensa.
Que tindrà relació amb aquella temàtica...
Exacte, o amb la temàtica o amb el punt que hem de veure. Depèn, eh? Per exemple, en cinema ens va acompanyar un expert que ens va acompanyar durant tota la ruta, a Puig i Gairal vam tenir dos o tres estudiants que havien aprofundit una mica sobre aquest tema. Altres, per exemple, l'associació de veïns, ens acompanyaran membres de totes les associacions de veïns.
Uh-huh. Per què és important fer aquesta activitat? Tu deies una mica que perquè ells aprenguin, reflexionin sobre el seu origen i sobre el seu entorn. Però a nivell acadèmic, què aprenen?
Aprenen moltíssimes coses, eh? El fet d'organitzar-se, d'autoorganitzar-se, perquè un dels altres objectius és que ells s'autogestionin sols. La ruta la fan ells sols, jo estic únicament com a facilitador, i aquest és el primer tema, el tema de saber comunicar, de saber sintetitzar, de fer molta recerca, no? de fer contactes amb entitats de fora de l'escola que ens puguin ajudar, són tot d'aprenentatges transversals.
Quina és la reacció del públic? No sé si heu tingut molt de públic, la gent que ha vingut a aquestes passejades, quin és el feedback que teniu?
Doncs, vam començar només amb pares i mares, però després ha anat tenint un cert ressò, el centre d'estudis també ens ajuda moltíssim, i ara tenim una mitjana d'unes 100 i pico persones de cada passejada. I també, com que les fem en diumenge, anem arrossegant gent, no? que va passar el diumenge pel matí a l'Hospitalet i s'afegeix a nosaltres. I la veritat és que ens sorprenen moltíssim. Primer perquè coneixen la ciutat com mai l'havien conegut, que és una de les missions de la James Walk, i l'altra és que sorprenen que nois i noies de tercer de l'ESO un diumenge pel matí estiguin fent una activitat d'aquest estil.
I els professors també, no?
Exacte,
que també treballeu el diumenge. Si us sembla, heu fet alguns vídeos d'aquestes passejades. Anem a veure un petit vídeo d'una d'elles i després continuem parlant amb els alumnes. Anem a veure aquest vídeo.
L'Hospitalet ha crescut i canviat molt al llarg dels anys, però alguna vegada us heu preguntat qui li va donar forma a aquesta ciutat? Darrere de molts edificis emblemàtics hi han dos germans, Puig i Gairal, dos arquitectes.
Ells van projectar escoles, habitatges i edificis per adaptar-se a una ciutat en plena expansió.
Per això, el 23 de març farem una passejada a les 10, on coneixerem la seva obra i entendrem com van transformar l'Hospitalet.
Aquesta passejada forma part de la James Walk, un moviment internacional inspirat en Jane Jacobs, un urbanista que defensava les ciutats més humanes i pensades per la gent.
Perquè una ciutat no és només edificis, és vida, comunitat i espais que ens expliquen.
A més, comptem amb la presència d'experts en història i arquitectura, que ens explicaran tots els detalls i curiositats de la ruta.
El 23 de març a les 10 ens trobarem tots plegats per fer aquest recorregut. Vine amb nosaltres i descobreix com l'Hospitalet va anar creixent al llarg del temps. T'hi esperem.
Bueno, hem de dir que aquesta és l'última que vau fer, eh? Que la pròxima serà de les associacions de veïns i la fareu quan?
El 15 de juny. A les 10 comencem el Parc de la Marquesa.
Veig que, a part de totes aquestes coses que m'has explicat que aprenen a fer, també aprenen a fer vídeos.
Home, aquí ho fem un complet.
Anem ara a parlar d'alguna d'aquestes últimes passejades amb els seus protagonistes, amb l'alumnat que ho ha preparat. Emma, tu em sembla que em volies parlar del cinema, no? Com vas organitzar, quina feina vas fer tu en aquesta de ruta sobre els cinemes de l'Hospitalet?
Doncs primer, tota la classe vam investigar qui era Jane Jacobs per saber bé de què parlar, i quan vam escollir el tema al cinema, vam anar al centre d'estudis de l'Hospitalet així a poder informar-nos millor de tot el que volíem fer, i llavors vam decidir quins punts podríem fer, que en aquest cas vam decidir escollir com diferents cinemes que hi havia a l'Hospitalet, que realment són uns quants.
Que hi havia hagut, perquè ara l'Hospitalet, el Filmax i el de la Farga, ja està, no? Hi havia hagut molts a l'Hospitalet.
Hi havia, pensava que no n'hi havia gaires, però realment 4 o 5 n'hi havia segur.
4 o 5 i molts més, i 20, i 25,
també.
I així, no? Què més vas aprendre? Quines coses et van cridar l'atenció? A part d'això, que hi havia molts cinemes a l'Hospitalet i tu no ho sabies.
Doncs al principi també estàvem mirant totes les onades migratòries que hi havia, i més amb un dels meus pares tothom venia de diferents parts d'Espanya. Bueno, tots de Sevilla, però tots venien d'allà i jo això no m'ho esperava, la veritat.
No sabies que hi havia vingut tanta gent d'altres llocs d'Espanya a l'Hospitalet?
Quasi tota la classe tenia antecedents que havien migrat cap aquí.
Quina relació hi havia això amb el cinema? El cinema era l'espectacle per a aquest tipus de gent, llavors?
Sí, quan venien aquí era bueno, una manera d'estar entretingut.
Recordes alguns punts que vau visitar?
Vam passar pel Cine Espanyol i també al costat de l'escola també n'hi havia un i vam descobrir que dins de l'escola hi havia un cinema també, hi era un cinema a l'escola.
Hi havia un cinema dintre. Després hi havia alguna anècdota que abans, quan hem començat el programa, alguna anècdota que et va sobtar molt. Quina era aquesta anècdota?
Que en un dels cinemes del final de la ruta, a prop de l'Auditori Barradas, va haver-hi un part.
Va haver-hi un part, va néixer...
Sí, un bebè.
Que seria el cinema Rambla, llavors, era al costat del Barradas, seria
sí, allà.
El cinema Rambla. Què t'ha portat a tu participar en aquest projecte?
Primer, descobrir que l'Hospitalet no és com la gent pensa que és molt més que un barri tancat, apagat, que té molta vida realment. Mira, hi ha cinemes, ja és una manera d'entretenir la gent. I que, bueno, moltes són l'Hospitalet que jo no hi he passat per allà.
I el tema d'explicar-ho en públic, perquè ell diu que d'explicar-ho en públic a vosaltres no us costa.
No, jo crec que no. Ho portem bastant bé, lo d'explicar en públic i parlar en públic no crec que fos algo que ens preocupés molt durant el projecte.
I alguna cosa, el que va ser més difícil per tu?
Entendre tota la informació. Sí? Perquè rebíem molta informació i sintetitzar-la tota, transformar-la tota i preparar-ho tot per el dia de la passejada és el que més ens va costar i el més difícil.
I tot el tema de la producció, de que tot estigui organitzat, de que hi hagi una publicitat, de fer-ho conèixer a la gent, tot això també és complexa?
No crec que sigui gaire complexa perquè tots com teníem ganes, era un projecte que portàvem veient els més grans fer-lo i teníem ganes de fer-lo i llavors no ens costava gaire animar la gent que vingués. Llavors no va ser una feina tan difícil el fet de dir-li a la gent que vingués i la publicitat.
Era una assignatura, és una assignatura optativa o és obligatòria?
No, és obligatòria, però com els veiem els més grans ens feia molta il·lusió fer-la.
Molt bé. Doncs això per la part del cinema. La Dana ens parlarà de Puig i Gairalt, que és aquest que hem vist anunciat i que és l'últim que vau fer, no? Quina va ser la teva feina? Com vau elaborar aquesta passejada?
Doncs també al començament vam començar a fer una recerca sobre qui era la Jean Jacobs i després vam anar al centre d'estudis de l'Hospitalet i doncs ens van explicar més o menys el que eren els germans Puig i Gairalt i després vam fer una recerca més profunda, llavors van llegir molt i després d'això doncs, ens van dividir en grups i cadascú doncs, eren grups de 3 persones més o menys i doncs, cadascú explicava un trosset. Per exemple, vam anar a edificis com el Gratacel de Cuy Blanc, que va ser la primera Gratacel de l'Hospitalet, també vam anar al Pont d'en Jordà, a la Casa Sant Feliu, a la Casa Sabadell, cases barates, que aquestes van ser habilitades per poder donar un habitatge adequat i assequible a les persones de menys recursos.
Perquè suposo que també vau treballar, vau estudiar, com deia ella amb el cinema, tot el tema de les onades migratòries i tot això. Tenia molt a veure, no? Perquè Puig i Gairalt és de l'època en què l'Hospitalet va créixer molt.
Sí, ja, sí, això, les cases barates va començar quan va arribar molta migració des de fora i llavors l'Hospitalet no donava abast per acollir tanta gent. Llavors aquestes habitatges es van crear per poder donar lloc a aquesta gent que va arribar.
Què és el que et va sobtar a tu de tot aquest aprenentatge? Coneixies els germans Puig i Gairalt abans de fer aquesta feina?
Bueno, vaig escoltar el nom alguna vegada perquè com hi ha escoles amb el seu nom, però encara no sabia qui eren i doncs vaig aprendre que quan vas pel carrer no t'adones per on camines. Llavors, quan t'expliquen, ja ho pots entendre que cada vegada que passes per un carrer potser hi ha alguna cosa que en el passat es va crear amb un significat important.
Com ara, exemple, el gratacels. Tu sabies que tenies un gratacels allà al costat de l'escola?
No, la veritat que no. Llavors, a classe, quan ho van dir, clar, tothom es va quedar, quin gratacels, aquí no hi ha cap gratacels, perquè ara tu vens un gratacels, són superalts.
Clar.
Llavors, van veure aquest i van dir, ah, això era un gratacel abans. Llavors no teníem ni idea.
Quines altres coses? Bueno, tu vas ser també... Quin punt de la ruta explicaves tu? O tu anaves portant tota la ruta?
bueno, jo vaig explicar la casa de Sant Feliu i les cases barates. Llavors, vam explicar el que era un exemple de l'art déco. I doncs vam explicar sobre l'arquitectura que tenia aquestes cases, com el terrat, la façana i tot això. I llavors les meves companyes també van explicar una part d'això.
La casa Sant Feliu no està a Collblanc, està en un altre barri.
Sí, sí.
Tu sabies que, no sé, coneixes altres barris de l'Hospitalet bé? O fent aquesta ruta t'ha donat també peu a conèixer altres llocs de la ciutat?
Bueno, jo no coneixia molt perquè jo només em moc per la meva zona, però després quan vaig sortir doncs ja vaig conèixer més el que era l'avinguda Josep Tarradellas, llavors que també vam anar per allí. I doncs vaig aprendre més coses sobre els llocs que vam anar.
És a dir, que també és important per conèixer altres llocs de la
ciutat. Sí, 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 per sortir i conèixer.
Què és el que va ser més difícil de tot això?
Doncs com va dir la Emma, doncs fer la recerca i entendre el que deies, perquè hi havia vegades com, ara per exemple, explicar l'art déco o alguna coseta més que no ho entenies del tot el que estaves parlant. Llavors tu havies de llegir, llegir, llegir per poder entendre-ho.
I després fer les fitxes i, sí, i fos sí, entenedor. Sí. El tema d'explicar-ho en públic, tu també ho portaves bé? T'agrada això?
Sí, o sigui, no em sembla una cosa difícil. El que era més difícil era entendre el que anaves a parlar.
Va venir molta gent a veure la ruta de Puig i Gairalt?
Sí, com va dir el Lluís, crec que unes 100 persones o més de 100, sí.
Ian, tu encara, la teva ruta encara no s'ha fet, és la que es farà el mes de juny, no?
Sí.
És sobre les associacions de veïns. Sí. Ha estat idea vostra, allò de fer les associacions de veïns?
Bueno, el Lluís primer ens va proposar dues idees i vam fer una votació i va acabar sortint les associacions de veïns.
I com ho heu plantejat? Perquè, clar, també heu anat a buscar informació en llibres i articles i tot això?
Sí, com bé han dit les meves companyes, primer vam fer una recerca i després vam anar al centre d'estudis de l'Hospitalet, on ens van donar informació sobre les associacions i després vam seguir fent recerca i buscant, i fins que ara ens hem dividit en grups i fem quatre associacions, la de Santa Eulàlia, la de la Florida, Collblanc Torrassa i Bellvitge.
I teniu ja una mica estructurat en què consistirà aquesta ruta, per quins llocs anireu, anireu a veure les associacions o coses que han fet les associacions?
Suposo que coses que han fet les associacions, encara no ho tenim del tot clar, però demà anirem a parlar amb els de les associacions de la Florida, perquè el meu grup s'ha centrat en aquesta associació i suposo que demà ens ajudaran.
És difícil el tema de relacionar-se pues, amb entitats i això, i de convèncer-los que participin. Això també forma part de la feina,
sí,
no?
Sí, bueno, no, jo crec que no és difícil perquè els hem intentat convèncer i sempre estan disposats a fer-ho i no crec que sigui una feina complicada.
Tu faràs també de guia de la ruta? Serà la teva feina?
Encara,
o no?
Encara no ho sabem.
No saps encara quina serà la feina de cadascú, no?
No.
Què ha estat el més difícil fins ara de tot això?
Bueno, com bé han dit la Emma i la Dana, fer la recerca, perquè era molta informació de sobte i l'havies de sintetitzar i resumir-la en un mogollón. I era, jo crec que el més difícil, perquè era entre grups, resumir-la i passar-la en un altre paper.
I això, el tema de resumir, ho porteu?
Sí, perquè al meu grup crec que li va tocar la més densa.
Que trobes interessants aquests projectes?
Sí.
Què creus que aprens o que guanyes fent aquests projectes?
Crec que, com bé ha dit la Dana, anem caminant pel carrer i no ens donem compte del que mirem, però darrere d'aquests carrers n'hi ha molta història, no? I jo crec que és el més interessant perquè l'Hospitalet és el teu barri, o potser no, però pots aconseguir molta informació, per exemple, d'on vius.
Tu, per exemple, coneixies, com deia la Emma al principi, tot el tema de les onades migratòries, de que hi havia vingut molta gent de diferents llocs d'Espanya i això.
Sí.
Abans de fer aquest projecte, tu ja ho sabies, tot això?
No ho tenia molt clar, però des de que vam començar a fer aquest projecte sí que em va quedar més clar, la veritat.
Lluís, per què aquests temes? Per què, per exemple, les associacions de veïns?
De fet, quan sempre el Centre d'Estudis de l'Hospitalet ens va proposar algunes temàtiques de les quals tenim molta informació, llavors tenim com una diapositiva amb tots aquests temes més els que ells van proposant. Uh-huh. Llavors, amb tot això, fem una votació i llavors, perquè el que és important és que partim dels seus interessos, no? Perquè quan partim dels seus interessos tot funciona molt millor. Uh-huh. El que passa en aquesta última, doncs el Centre d'Estudis de l'Hospitalet acabava de fer dos monogràfics, de publicar dos monogràfics molt interessants, i vam dir, ostres, doncs potser podem aprofitar una mica l'empenta, no? I a part, Liam, per exemple, que viu a la Florida, és un gran defensor de la Florida, uh-huh. I ens van dir que la Florida té una associació de veïns molt potent, i vam dir, doncs tot això ho hem d'aprofitar.
Uh-huh. I llavors, si ara ens haguessis de vendre aquesta pròxima ruta, què ens diries? Quins llocs visitareu? O si encara no sé si es poden anunciar?
Bueno, de fet, ho estem treballant. Com us he dit, Lian, demà anem a dinar quasi amb els companys i les companyes de la Florida per parlar una mica sobre que ens proposin ells quins llocs poden o quins són els punts calents que estan reivindicant o que s'han proposat de, uh-huh. de poder reconquerir per la ciutadania. Però el que és important, ells, per exemple, fan el pati al Parc de la Marquesa. No? Uh-huh. Nosaltres tenim una escola molt vertical i tenim molt poc espai, i al Parc de la Marquesa anem a fer el pati, i és un espai que l'han aconseguit els veïns, no? Llavors volem fer una mica un homenatge a tots aquests espais que tenim nosaltres gràcies a que els veïns i les veïnes han estat lluitant per tot això.
I us acompanyaran membres de l'associació?
Sí, ja tenim emparaulats 3 o 4, o sigui que esperem que sí.
Doncs Lluís, Emma, Dana i Ian, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos les Jane's Walk i bueno, doncs esperem que s'apuntin també això, un centenar de persones a conèixer tot això i que tingueu empenta doncs, per continuar amb aquesta iniciativa tan interessant. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Avui us portem una nova edició de la tertúlia d'Aula LH i parlarem d'un tema que està molt de moda, l'ús del català, en concret l'ús del català entre el jovent. I hem portat a 4 alumnes que saben molt de debatre perquè van guanyar la Lliga de Debat que es va celebrar recentment. Són la Mariam i la Lucía de l'Institut Rubió i Ors i la Marina i l'Eric de l'Institut Apel·les Mestres. Gràcies als 4 per venir a acompanyar-nos, que sé que és final de curs, que encara esteu amb notes i coses així, que és un moment així com de nervis, no? Recentment ha sortit una enquesta sobre l'ús del català en el que diuen que en els darrers anys ha baixat aquest ús del català i sobretot ha baixat entre la gent jove com vosaltres. Llavors, si us sembla, primer m'agradaria veure si vosaltres parleu català i en quin context parleu català. Lucía, comencem per tu.
Doncs jo des de petita amb el meu pare sempre he parlat català, però amb la meva mare no, perquè ella sempre... O sigui, es va criar a Andalusia i llavors no parla català, però amb el meu pare sí des de petita. I a l'institut, bueno, amb els professors sí, però entre l'alumnat costa bastant més.
Parles, i què parles habitualment? Castellà?
Castellà.
Castellà. Mariam, quin és el teu cas?
Pues jo a casa no parlem català, bueno, parlem castellà i la meva llengua materna, que és l'àrab, i amb els meus companys i amics parlo castellà sempre, més amb el professorat, que sí que em comunico en català.
Per ara el tema català està restringit al professorat. Anem a veure en aquest costat. La Marina, què és el que fas tu habitualment?
Bueno, igual que elles dos, a casa castellà i amb els amics també castellà i amb els professors sí que intento parlar una mica de català.
I tu, Eric?
Jo igual que la meva companya, a casa castellà i a l'institut amb els meus companys i tal, en castellà també, amb el professorat en català.
És a dir, que els 4, la llengua majoritària de relació amb els companys és el castellà. I el que vosaltres veieu al vostre voltant, la majoria dels vostres companys també habitualment parlen en castellà, parlen en català,
sí.
Més en castellà.
Sí. En castellà.
I en el vostre la majoria en castellà. Sí que n'hi ha algunes persones que entre elles parlen català, però si es relacionen amb unes altres, parlen castellà igualment. Sí.
Teniu, coneixeu vosaltres algun grupet que parlen en català entre ells?
A l'escola.
Entre elles, sí.
Al nostre institut.
Al nostre institut no.
No. I en el vostre cas sí, hi ha algun...
Sí, bueno, algun cas, sí. Són catalanoparlants, llavors entre ells parlen en català.
Vale, ara reflexionem per què passa això, no? Perquè tots esteu aquí, esteu parlant català molt correctament, però dieu que és una llengua que està restringida a l'ús acadèmic, és a dir, parleu amb els professors perquè sabeu que heu de parlar en català amb els professors. Per què penseu que passa això? Per què no es fa servir més el català entre els companys? Lucía, quina opinió tens tu?
Jo crec que és una cosa que ve més de casa, perquè si a casa no parlem el català, després difícilment entre nosaltres el parlarem. I bueno, amb els professors sí, perquè potser ho veiem més com una obligació, però no perquè nosaltres realment vulguem.
Però tu a casa sí que parles català.
Sí, però clar, llavors amb els meus companys ells no parlen català.
A casa seva, vols dir? No són catalanoparlants.
Sí, clar, si em parlen en castellà, doncs jo contesto en castellà.
En castellà. Mariam, tu com ho veus també?
Pues, el que ha dit la meva companya, sentim que a vegades, bueno, jo que vinc d'una família que no es parla el català a casa i el castellà, bueno, s'ha anat parlant mica en mica amb els meus germans, el català ho veiem més com una cosa amb els professors i obligatòria, ja que molts dels meus companys també són de fora i hi ha molt pocs que són catalanoparlants, llavors, si no t'acostumes des de molt petit o petita, és molt més difícil.
Però tu dius que parles amb els teus germans en castellà, que també és una llengua adquirida, no és la llengua de casa. Per què heu decidit parlar castellà i no català?
Bueno, com hem crescut amb aquesta llengua, tant amb l'àrab com amb el castellà, pues anem fent com una barreja, parlem una paraula així, una paraula d'altra, però perquè estem acostumats des de petits a parlar amb amics, companys, a l'escola, llavors aquesta llengua com que ja a casa també la utilitzem.
Quina és la vostra realitat? Què opineu de per què no es parla més català a l'institut?
Bueno, jo crec que és perquè quan tu et vols relacionar amb una persona, doncs la primera llengua que parles és castellà. Llavors, si et parlen en castellà, tu també contestes en castellà.
Però per què?
No sé, és instintiu. O sigui, surt així només amb els profes, perquè com ens parlen en català, doncs contestem en català.
Us heu trobat gent catalana parlant a casa seva que va majoritàriament parli castellà a l'institut?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Sí? Perquè majoritàriament els
altres... Es parla castellà.
L'entorn és en castellà.
Quina, Eric, tu no t'he preguntat, quina és la teva opinió?
Doncs jo penso que és perquè ens expressem més còmodament en castellà, llavors és més fàcil expressar els nostres sentiments i tal, però amb el professorat com que ens parlen en català, doncs com una signe de respecte.
Però us expresseu més còmodament en castellà perquè és una llengua que practiqueu més.
Clar.
Sí.
Però per què no practiqueu català? Mira, la següent pregunta, començarem ara per aquest costat.
Doncs jo penso...
És una llengua que no... Penseu que el català no és una llengua guai, diguem-ne, entre cometes, no és una llengua que als joves els hi agradi? Per exemple, segurament en els vostres dia a dia introduïu moltes paraules en anglès, no? Perquè ara hi ha moltes paraules que es fan servir per tot, no? El català no és de joves?
Jo penso que potser el català està una mica més endarrerit en la modernització, perquè el castellà sí que agafa moltes paraules de l'anglès i el català crec que no tant. Llavors per això l'utilitzem més tard, no sé.
I tu què opines? Creus que no és una llengua així xula de parlar?
No, jo crec que el mateix que el meu company Eric, que més que tot perquè està com, es veu com que és de persona major, llavors, bueno, persona gran, llavors per això no es parla tant.
Tu creus això?
Sí.
Vosaltres què opineu?
Bueno, pues el castellà, com hi ha altres països que no només Espanya es parla castellà, llavors com s'ha anat agafant moltes paraules, a més les xarxes socials la majoria són en castellà, molts memes, llavors els aprenem, em fan gràcia i al final acabem parlant sempre en castellà.
Jo crec que el català es veu com una llengua més culta. Com, bueno, com heu dit, de la gent gran o potser de la llengua que es parla a la universitat, per exemple.
Però que no és la llengua del carrer.
No, és com és... El castellà és més pel dia a dia i el català pues, més culta.
La Mariam parlava de xarxes socials. És veritat que les coses d'oci que teniu al vostre voltant són majoritàriament pues, en castellà o igual fins i tot en anglès? Escolteu música, per exemple, vosaltres, en català?
Jo sí.
Sí? Què escoltes en català?
Doncs els Catarres, els Tallets, els Figaflauas, per exemple, no sé.
I tu escoltes alguna cosa en català?
Jo la veritat que no.
La música que t'agrada, en quina llengua?
En castellà o en àrab.
O en àrab. I vosaltres, escolteu música en català?
Bueno, jo escolto música també en català, però molt poca. És més en anglès o en castellà.
per exemple? Podem saber quina música així t'agrada?
Bueno, com la Lucía ha dit, els Catarres, Tallets...
Aquesta en català sí que l'escoltes?
Sí.
I tu, Eric?
Sí, a casa també acostumem a escoltar música en català, com els Figaflaues, però sí, música en anglès i en castellà també.
Majoritàriament,
sí,
no?
Sí.
Creieu que és necessari promocionar el català? Vosaltres m'esteu dient que és una llengua més culta, més d'administració, de professorat, però penseu que és necessari defensar-la i que es faci servir més entre la gent jove o no? O penseu que no té cap sentit?
Jo penso que sí, ja que hem d'aprofitar aquesta oportunitat que tenim de la nostra riquesa lingüística i doncs és un incentiu a parlar noves llengües, ja que tenim un... coneixem com estudiar una nova llengua més ràpidament.
Tu, Marina, creus que s'ha de potenciar l'ús del català?
Jo crec que sí, perquè si no es perd també la cultura, llavors, si es perd la cultura, també es perd la llengua.
Mariam?
A mi també em sembla que sí, ja que el català és una llengua molt bonica i que, bueno, pues, podríem parlar-la entre nosaltres, fer l'esforç i estaria molt bé.
I tu, Lucía, creus que hem de fer l'esforç?
Sí. Bueno, com han dit, és una oportunitat que tenim, com hem nascut aquí, i bueno, és un lloc on es parlen dues llengües, i per tant crec que podem aprofitar aquesta oportunitat perquè, sobretot des de petits, si aprenem ja les dues llengües, se'ns facilita molt més després.
I llavors, què fem? Perquè tots esteu dient que preferiu parlar en castellà, anglès, la música i això, les xarxes socials estan sobretot també en castellà, sí que sentiu una miqueta de música en català, però com ho fem per promocionar, per fer que gent com vosaltres vulgui parlar en català? Què s'hauria de fer? Com hauríem de canviar les coses?
Doncs igual, ja des de petits, bueno, hauríem d'intentar inculcar el català.
Però a l'escola ja es parla en català des de petits?
Sí, però més des de casa, perquè a l'escola sí que es parla, però és això, es veu com una obligació amb els profes. Entre nosaltres, bueno, jo a l'escola de petita sí que parlava català, però quan vaig arribar a l'institut ja es va perdre.
És a dir, que tu penses que l'esforç s'ha de fer des de casa,
sí,
que han de ser les famílies les que promoguin que els seus fills parlin en català. Tu què opines?
Bueno, també això. Jo des de petita sempre he pensat que el català era una obligació i era dolent. A mi no m'agradava res parlar en català. Des de petita ho veia com una cosa que era a l'escola i perquè m'obligaven. Llavors, fer que des de petits parlar en català, fer-li saber que el català és una llengua, que no és obligatòria, que no és dolenta, ja que bueno, jo i molts dels meus companys no parlem català per això, perquè
és, és com una obligació, sí, i les coses que són obligació les rebutges.
Sí.
No? Llavors, tu què penses? Hauria de ser això, no? Com inculcar una,
sí,
miqueta l'amor per la llengua, des,
sí,
de petits.
Sí.
Molt bé, la solució de la Maria, molt bé. Marina, tu què opines? Què hauríem de fer perquè es parlés més català entre els joves?
El mateix que han dit les meves companyes, des de casa, inculcar-ho, perquè si no es veu com, això com una obligació i a nosaltres les obligacions com que no ens agraden, llavors si ens obligues, fem com... tendem com a rebutjar-ho.
I tu, Eric?
Jo crec que dintre del teu grup d'amics s'hauria de fer una mica l'esforç d'intentar parlar-ho diàriament i així agafaries com la costum de fer-ho i llavors es promouria el català.
Potser com a mínim no canvia si hi ha un que parla català i quatre que parlen castellà, igual pues, sí que dirigir-se com a mínim a aquell en català, no sé, com
sí,
ho
sí,
veus?
Sí.
Sí? Penseu que es pot mantenir una conversa i anar canviant de llengua en funció de la persona,
sí,
o canvieu directament al castellà? Vosaltres què feu habitualment?
A veure, nosaltres ho canviem al castellà perquè si és una persona que no és d'Espanya li pot costar més, llavors és com per enteniment i empatia, però a persones que són nascudes aquí sí que es pot fer l'esforç de parlar en català.
I ja per acabar, tots vosaltres heu dit que cal això, una mica més de conscienciació i també a casa, però penseu que heu de ser vosaltres els que consciencieu a les vostres famílies? No heu pensat mai que potser sou vosaltres els que hauríeu de transmetre als vostres pares i a les vostres mares que parlin, que es llencin a parlar en català? Com ho veieu?
Jo penso que sí, perquè els meus pares no són catalanoparlants, han nascut aquí però no el parlen gaire bé, i jo sempre intento incentivar-los a que parlen català a casa. Ahir mateix ho vam fer tota la nit i ho vam fer bé.
I tu?
Bueno, jo, al meu cas, el meu pare parla català, però la meva mare sí que no parla català, llavors sí que es podria fer l'intent d'ajudar-la o de parlar català amb la família més propera. Llavors així es podria començar a aprendre.
Mariam, com ho veus en la teva família? Tu creus que els hi podries motivar una miqueta, la teva família?
En el meu cas és una miqueta més difícil, ja que els meus pares, ja el fet de parlar castellà és un esforç, ja que des de petits han parlat àrab i han viscut al Marroc, i el venir aquí a l'aprendre castellà ja els ha semblat una dificultat com per poder parlar català. És veritat que jo sempre a ma mare o al meu pare li dic algunes paraules en català perquè vagin aprenent, ja que, bueno, documents i tot això són en català, però bueno, ho veig una miqueta més difícil.
I tu, Lucía, com tens 50-50?
Sí, el meu pare, doncs bé, i la meva mare igual li costa més perquè, bueno, igual li fa una mica de vergonya i tal, perquè ella ho entén però no el parla habitualment, llavors, doncs, perdre una mica aquesta vergonya i així.
Doncs Lucía, Mariam, Marina i Eric, moltes gràcies per acompanyar-nos i per fer aquestes reflexions que esperem que arribin i doncs que això, que la gent es pugui llançar una miqueta més a perdre la por a parlar en català, a perdre la vergonya i a promoure entre les famílies doncs, que hi hagi una miqueta més d'ús d'aquesta llengua. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies. Adéu.
Aquesta setmana a la secció EOILH Explorers parlem de l'antiga fàbrica de Can Trinxet. Ens ho expliquen dues alumnes del nivell C1 d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes. Recordeu que podeu veure el vídeo amb subtítols en anglès a la secció del programa a lhdigital.cat.
Hello everyone and welcome to EOILH Explorers. Today we're talking about something that's right at the heart of L'Hospitalet's history. Did you know this city was once a hub for textile production?
That's absolutely true, Susana. But the question is, what happened to those old textile mills?
Today we focus on one of them, Can Trinxet, which was a remarkable industrial ensemble, one of the busiest textile mills in the Santa Eulalia neighborhood, and a remarkable example of the early 20th century industrial modernist architecture.
Can Trinxet is one of the biggest textile factories that L'Hospitalet de Llobregat has ever had. However, of the entire original complex of Can Trinxet, only a little part still stands today.
The city started to be a very dynamic industrial hub in the middle of the 19th century.
At the beginning of the 20th century, Can Trinxet was started in Santa Eulalia by a businessman called Abelí Trinxet. Next to Can Trinxet, there was Can Gras, run by another businessman, Miquel Gras.
The activity of Can Trinxet and Can Gras started around 1906 or 1907. They were both thriving examples of textile factories.
But L'Hospitalet also suffered a deep economic crisis, starting in the 60s, but especially in the 80s, when the factory stopped its activity. Since that moment, the building gradually deteriorated.
In 2001, most of the complex was demolished in order to build somewhere in the region of 300 new houses.
That brings us to the present, Susana. You've been talking with the neighbors. What do you want for Can Trinxet?
Yes, Cristina. Well, since 2018, there's been a group called Can Trinxet View, made up of different organizations and individuals from L'Hospitalet. Their mission is to transform the old factory into a community space, a place where everyone can come together for cultural and social activities.
Let's not forget L'Hospitalet has already transformed other old mills. Just look at Can Vilomara and Tecla Sala. Both of these former factories have been renovated and now serve as vibrant cultural and community spaces.
These examples show how old factories can find new life and continue to serve the city in meaningful ways. So, can Trinxet be next?
Let's hope so. Although the future for Can Trinxet is still uncertain, what remains from the old factory has started to find its path.
During Christmas holidays, it becomes one of the most important places in the city, with the Fábrica de las Joguines, where all the toys for the kids in Hospitalet are made.
Moreover, some months ago, Can Trinxet was one of the headquarters of Manifesta, an international biennial of contemporary art. One of the warehouses, recently reformed by the Town Hall, was invited by Black Robes.
It was a work by the Italian-Senegalese artist Binta Diaw, and it was made by African women from L'Hospitalet.
By weaving the robes, they remind us of what many women did inside of those walls a century ago.
Yes, I saw it and thought that it brought the building back to life. I hope they do something similar next year. We should keep an eye open for that.
Of course, we all should.
La xarxa LH Escoles Sostenibles ha celebrat el final de curs al Centre Cultural Tecla Sala i, com ja és habitual, cada centre ha muntat una paradeta per explicar aquelles accions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat que realitzen durant el curs. Així va anar la jornada.
Els nens i les nenes volem un millor planeta. Ens plantem. Per cuidar el nostre planeta estalviem energia. Com podem estalviar energia?
Onze centres educatius de la ciutat s'han trobat a la jornada de cloenda del curs de les escoles sostenibles. Durant tot el matí han pogut conèixer diferents projectes que realitzen a les aules durant el curs i han participat en tallers mediambientals.
Volem fer és que els alumnes facin un intercanvi d'experiències explicant els seus projectes ambientals de tot el curs a la resta de companys. I això s'aconsegueix muntant aquesta mena de fira d'intercanvi, no? De fira de ciències, en què van passant pels diferents stands o graelles on ells s'han exposat amb el seu pòster i demés de què ha anat aquest projecte.
L'alumnat de primària i secundària de les escoles participants han compartit projectes i han realitzat diversos tallers mediambientals amb diferents activitats relacionades amb el reciclatge, l'energia, la biodiversitat o el consum de proximitat.
El nostre estalvi ha sigut de gas, de normal, havíem fet tota aquesta barra i hem estalviat tot això. D'aigua, el mateix, o sigui, fèiem servir moltíssima aigua i ara hem reduït i d'electricitat el mateix.
Són la Patrulla Verda i és la que s'encarrega de reutilitzar les coses, limpiar les brosses, tirar la brossa, regar l'hort i moltes més coses, el paper i plàstic i totes les coses. Fem productes per final de curs, recollim totes les plantes i fem colònies, pots aromàtiques, sacs amb bona olor, que podem fer-lo servir per la nostra cooperativa.
Obrim les finestres i apaguem les llums perquè entri la llum del sol, per no malgastar molt de llum i apagar més els electrònics.
Posem brides a les aixetes per quan apretem no surti tanta aigua, tanta estona, i no malgastem tanta i ens podem rentar de dos en dos i apretem una vegada les aixetes.
Arrenquem les males herbes i fem un forat per posar-hi les males herbes i fem abono vegetal.
En aquest projecte d'ABP hem construït un hort en el nostre institut per afavorir la biodiversitat dels pol·linitzadors i les abelles, que estan desapareixent avui dia, i per això hem construït l'hort.
Bueno, també aquest projecte tracta de conservar les espècies pol·linitzadores.
Minimitzar els usos plàstics i tindre un mercat més sostenible, ja que actualment en el nostre món existeixen illes d'infinits plàstics, d'escombraries.
L'Hospitalet Escoles Sostenibles és un projecte conjunt de l'Ajuntament i la comunitat educativa que convida des de fa 18 anys els centres escolars a promoure accions concretes que contribueixen a la cura del medi ambient.
Molt bé, moltes gràcies. 568 alumnes de primària i secundària de 14 centres de l'Hospitalet han participat en la iniciativa de cooperatives escolars. En total, enguany n'han creat 24, amb idees empresarials pròpies, i han venut els seus productes a mercats a l'aire lliure, als barris de Santa Eulàlia i Bellvitge.
Com si fossin cooperatives reals, més de 500 alumnes de primària i secundària de 14 centres de l'Hospitalet han participat en la iniciativa de cooperatives escolars. En total, n'han creat 24 amb idees empresarials pròpies i han venut els seus productes a mercats a l'aire lliure als barris de Santa Eulàlia i Vallvitge.
Estamos colaborando con una cooperativa socia de Asturias y básicamente hemos elegido productos, hemos hecho un catálogo y hemos estado intercambiando productos. Ellos venderán los productos que han pedido, que les hemos ofrecido y nosotros los estamos vendiendo aquí. Es una experiencia bastante divertida, hay que concentrarse muchísimo. Y nada, saber más o menos cómo gestionar pues las ventas y todo lo que tenemos que hacer.
Venem flowers y bolsas. Están fetes a mà i amb màquina de cosir.
La iniciativa busca fomentar la cultura emprenedora entre els alumnes, que s'han encarregat de tot el procés de creació, des de la idea inicial fins a la comercialització dels productes.
És una forma de treballar en equip amb un objectiu, que al final és un objectiu empresarial, crear una cooperativa, vendre-ho, etc., tot el procediment, i finalment avui doncs, han de fer doncs, aquesta exposició del seu producte i aquestes tècniques de venda, no?, que han d'impulsar per tal de poder doncs, ensortir-se'n amb un producte i una venda final. Volem alumnes valents, emprenedors, i per tal d'aconseguir-ho, doncs, els ensenyem doncs, com impulsar, en aquest cas, una cooperativa.
A més, el projecte de cooperatives escolars té un vessant solidari. Donaran el 10% dels beneficis obtinguts a una ONG o entitats socials de la ciutat.
L'escola Bernat Metge va celebrar el passat cap de setmana 50 anys d'història i vinculació al barri de Bellvitge. La festa ha retrobat antics alumnes i professors per recordar plegats la trajectòria del centre.
Aquest dissabte al matí, les portes de l'escola Bernat Metge s'han obert per a celebrar els seus 50 anys d'història i vinculació al barri de Bellvitge.
Hi ha molta gent, o sigui, m'ha sorprès molt perquè ha vingut molt exalumne i també molts exprofessors.
La programació ha arrencat amb una batucada inicial que ha donat pas al pintacares, un taller de polseres i dos inflables ubicats al pati de l'escola. A dins, fotografies, dibuixos i revistes atreien les mirades d'antics professors i alumnes.
Emocionant, perquè clar, va ser el meu primer lloc. A més, la vaig conèixer amb ella, que ara mateix és la meva parella, tenim dos fills i estem molt contents. I venir aquí, doncs, ostres, és tot a... Bueno, és com un viatge, no?, un viatge cap al passat.
I entre abraçades i retrobaments, els passadissos s'han omplert de records i anècdotes.
Les obres de teatre que fèiem aquí al teatre, doncs, al veure l'escenari, doncs, ens ha recordat això, les obres de teatre que fèiem.
Diversitat, perquè hi havia molta diversitat cultural, però després, quan me fui al col·legi, pues, lo noté mucho. Diversió, perquè fueron muchos años aquí.
Yo de lo primero que me acuerdo que lo he visto además de nuestro consejero Ramón.
Todo el mundo me dijo lo mismo.
Es que era muy emblemático su casa ahí, su mujer en la cocina.
Després dels parlaments de la directora del centre i l'alcalde David Quirós, s'han bufat les espelmes del pastís d'aniversari i els assistents han pogut gaudir plegats d'una fideuada. La festa encara continuava amb les portes ben obertes.
L'Escola Municipal de Música Centre de les Arts ha obert el termini d'inscripció per al pròxim curs. L'EMCA ofereix cursos de música, teatre i dansa adreçats a infants, joves i adults. Pel que fa a la música, l'oferta va del pop-rock, el jazz manouix, passant per la música clàssica i també la tradicional. També ofereix formació reglada, en concret dos cicles professionals de pop-rock i música manouix. Les inscripcions finalitzen el 8 de juny i es poden formalitzar a la web de l'EMCA. La 41a edició de la Diada de l'Esport Escolar ha tornat a reunir centenars de persones al poliesportiu municipal de Bellvitge, Sergio Manzano. Amb multitud d'activitats, infants de totes les edats han pogut gaudir d'una matinal plena d'esport i activitats lúdiques.
L'edició número 41 de la Diada de l'Esport Escolar ha reunit centenars d'infants per celebrar, un any més, la varietat d'esports que practiquen els nens i les nenes de l'Hospitalet. El poliesportiu Sergio Manzano i els seus espais exteriors han estat l'escenari on els més petits han pogut gaudir del futbol, el bàsquet o el vòlei, entre d'altres esports.
És una festa final amb molt bon ambient perquè no prima la competició sinó l'esport, la convivència entre les famílies, els valors que es transmeten, i hem trobat aquesta fórmula que ja fa 3 anys que reproduïm, que és fer-la tot amb aquesta pastilla esportiva de la feixa llarga voltant del Sergio Manzano i a més, i la veritat que ens està funcionant molt bé.
La diada ha començat a les 9 del matí i ha durat fins a les 2 del migdia. 5 hores de participació intensa que han estat un èxit rotund.
Ens és molt difícil mesurar-ho exactament, la quantitat de gent que ve, perquè clar, les famílies, acompanyants, etc., doncs no ho sabem exactament.
Les competicions amb més participació han estat el futbol 3x3 i el vòlei, totes dues amb les inscripcions tancades per l'alta demanda. El bàsquet també ha comptat amb una gran participació gràcies a la presència de la majoria d'equips de la ciutat.
Avui estem fent una... com si fossin trobades, però no estem fent trobades, estem fent minipartidets de tres hores.
Hemos jugado solo uno y lo hemos ganado, y nosotros hemos ganado 9-1 y nos ha ido muy bien.
Avui anem aquí a fer una diada per jugar a vòlei, i està molt xulo.
Vam fer una prova, i ens va agradar i després ens vam voler apuntar.
A l'interior del pavelló s'ha celebrat la darrera jornada de dansa amb una gran afluència de públic a les graderies. En tots els racons del Sergio Manzano, la diada de l'esport escolar ha tornat a fer gaudir pares, mares, nens i nenes.
Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Lana i l'Anna L de l'escola Lola Anglada, que ens recomanen llibres.
Hola, sóc la Lana, vaig a l'escola Lola Anglada, el curs 5è, i avui us presentaré aquest llibre que es diu Casamites. Aquest llibre serveix per descobrir les mentides de TikTok o de YouTube, etc., per veure si és veritat o mentida, i així podem descobrir la veritat. He après coses que no sabia, moltes coses, i m'agrada perquè descobreixo moltes coses i em sembla molt interessant. Que als gats no li agradaven l'aigua perquè senten que el seu olor natural desapareix. El vaig conèixer perquè un dia estava passejant per una llibreria, m'ha llamat l'atenció i vaig mirar algunes pàgines i m'ha agradat. M'agrada perquè és molt interessant i descobreix moltes coses. A tota la gent li recomanaria aquest llibre.
Hola, sóc la Naela. Soc de l'escola Lola Anglada i avui us recomano La platja dels inútils. Es tracta sobre una nena que abans vivia en una ciutat i la seva mare tenia una tenda de flors i es van anar a viure a un poble i la seva mare ja no tenia res i abans les notes de la nena eren millors i ara que estan al poble són pitjors. I el seu pare li renya molt perquè saca males notes. Però després saca bones notes i ara el seu pare no li renya tant com abans. Abans tenia molts amics i ara no té tants amics. Vaig conèixer aquest llibre perquè quan estava en la classe estava fent català i vaig veure aquell llibre en una fulla del llibre de català i vaig anar a la biblioteca i em va agradar molt llegir-ho. Li recomanaria aquest llibre a tota la gent perquè és molt divertit. M'agrada perquè és molt divertit i perquè la nena és super a si mateixa.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. La pròxima setmana parlarem de la campanya municipal que durant tot el curs ha treballat per la prevenció de les addiccions entre el jovent. I, a més, parlarem del programa Florence de promoció de les matemàtiques. I també, alumnat del Patufet Sant Jordi ens explicarà l'exposició Alteritat en què ha participat tota l'escola. Us hi esperem. Fins dimecres. Thank you.